Bon dia, passen 5 minuts de l'una del migdia i sí, aquesta setmana hi ha Hora del Vermut aquí a la sintonia de Ràdio Falset. No és que avancéssim les vacances de la Setmana Santa fa 7 dies, però per qüestions personals del presentador i de producció d'aquest programa doncs no hi va haver, no passa res. La setmana que ve tampoc n'hi haurà, com anunciava el Manel, arriba la Setmana Santa i Ràdio Falset fa una petita aturada per agafar força i energia perquè ens espera un mes de maig, ja sé que em passo, ja sé que només serà la tercera setmana de l'abril, però ens espera un maig força, força complicat. Ja començarem amb la Fira del Vi el primer cap de setmana i després arribaran tota la campanya i les eleccions municipals. Sí, ja ho sabem que abans arribaran les generals, però sent una ràdio d'abast local poden entendre l'audiència que ens segueix, que nosaltres farem especialment força i intentarem cobrir en la mesura de les possibilitats d'una de la nostra estructura, que és petita i que funciona per col·laboradors, com ja saben, donar l'abast que puguem donar. Abans d'arribar a tot això, però, arribem a aquesta prèvia de la Setmana Santa i és un gust que m'acompanyin aquí als estudis de Ràdio Falset, l'Anton Vidal, bon dia.
Hola, bon dia.
El Miquel Jardí, bon dia.
I bona hora.
I a l'Agustí Massip, bon dia.
Hola, bon dia.
Val a dir que l'Agustí el sentíem fa una estona en format d'entrevista amb el Manel Sales. L'Agustí és tertulià habitual d'aquesta casa i aprofitant l'ocasió, doncs, és un plaer tornar a tindre aquí per acabar de corroborar si cap algun detall, si cal algun detall del que hem pogut sentir a l'entrevista, sinó per comentar l'actualitat de la nostra comarca, que no fa festa, ni molt menys, i que fins i tot arriba amb notícies força interessants d'unes qüestions que fa setmanes que ens estem preguntant i que ara hem començat a tenir solució. Ja em permetran els tertulians que comencem per la plana política, per la secció política, ja que hem conegut que Junts per Falset, després de comentar-ho diverses vegades en aquesta mateixa emissora i en aquests mateixos micros, i gairebé m'atreviria a dir amb els mateixos protagonistes, els mateixos tertulians, hem conegut que precisament un col·laborador d'aquesta casa, César López, serà el cap de llista de Junts per Falset, configurant així el que sembla que seran les tres llistes. Ho dic més que res perquè llegint informacions de la demarcació de formacions com Ciutadans, no he vist encara la capital del Priorat. No vol dir que això no significa això, que no es presentin, però home, és complicat, ja que fent un repàs de les capitals de comarca, ciutats més importants, i la capital del Priorat no sortia, potser hi ha una sorpresa d'última hora. Com veieu, doncs, aquest panorama, repassem una mica la situació. Independents per Falset, amb Carlos Brull al capdavant, el PSC amb Maria Jesús Sánchez al capdavant, i Junts per Falset amb César López al capdavant. La resta de noms els anirem coneixent una vegada es facin públiques les llistes. Senyors, barbuts estimats, com veieu aquesta situació a la capital del Priorat? Sabem que queda molt, però almenys ja es comença a configurar el que sembla que serà el conjunt de propostes electorals de cara a les eleccions municipals a la capital de la nostra comarca. No fa falta de mirar-vos els uns als altres que alguna cosa teniu a dir. Ho hem estat esperant.
Pensa
i ara que arriba...
Això és, se'n diu educació, és a dir, donar pas a que qualsevol comenci.
Que... Mireu, no, jo penso que un poble, com més llistes hi hagi, vol dir que la vida pública interessa més i, per tant, jo penso que no és, en principi, no és cap mala notícia que hi hagi diversitat de llistes, eh? Per tant, jo penso que això, en principi, demostra l'amplitud del ventall d'ideologies o de maneres de veure el municipi que hi ha a Falset, i per tant això doncs, a mi m'alegra personalment, m'alegra que n'hi hagi moltes, n'hi voldria encara dos o tres més si pogués ser, no? Perquè en definitiva, desgraciadament, la nostra vida política cada vegada va més cap a la vida de dual, no? Per la vida dual, o uns o els altres, no? I està bo que hi hagi uns, els altres, i més altres, i més de més enllà. Perquè si han de pactar, i jo penso que un govern de pacte sempre és molt millor que un govern monocolor.
No, veurem què passa.
Jo estic en la mateixa línia, és a dir, val la pena de que hi haguin com més pensars en un lloc millor, suficients, entre altres coses, per representar doncs, tot els tarannàs de la població, sigui la que sigui. Però m'agradaria afegir una cosa, que és de que el que interessa és de que les llistes portin gent, si no preparada, perquè doncs en un poble doncs potser no podem demanar tant com podria ser en una gran ciutat, però sí gent, com aquell que diu, preparada per, o amb coneixements o amb una mica d'experiència per poder tirar endavant doncs tot el que és l'administració d'una població, i en aquest cas com a Falset.
Miquel? Sí.
Bueno, és que més, no ens ho hem parlat abans, però sembla que ens ho haguéssim parlat, eh? Bueno, jo opino exactament el mateix. Com més llistes hi haguin, vol dir que més moviment polític en un poble, hi ha més interès pel poble, sigui del partit que sigui. I ja veurem ara les propostes que tindran les tres llistes, ja estarem al tanto del que prediga cadascú, i llavors veiem en qui votem, en qui no votem, no?
De totes maneres, no sé si s'ha acabat el període per presentar les llistes a les municipals.
Crec que s'ha acabat a les generals, a les municipals no ho tinc tan clar. Jo no m'estranyaria que saltéssim a la tornada de Setmana
Penseu
Santa.
Penseu que em sembla que van ser les últimes, a última hora, doncs van presentar alguna llista, algun partit, de que no sabia ningú, com aquell que diu, doncs d'on venia.
Això seria, diguem-ne, el joc brut de la política, és a dir,
sí, bueno,
en aquests moments hi ha tres llistes que són de gent de Falset, per entendre, uh-huh. Vull dir,
que són normals,
que són ciutadanes, que coneixen poc o molt i tenen uh-huh. ganes i voluntat de
treballar
pel poble. I després hi ha poden existir altres llistes fantasmes, que es diuen, i es diuen uh-huh. fantasmes perquè ningú coneix els que estan a les llistes, que l'únic que fan és intentar esgarrar algun vot perquè si després sumir a la Diputació, etcètera, etcètera. No? Llavors, això és, diguem-ne, com sempre passa, desgraciadament, la llei, la normativa, doncs, a vegades és ampla i salta, i hi ha gent que s'aprofita d'aquesta normativa i la mal utilitza, no? Com per exemple aquesta gent que posa una llista on no hi ha ningú del poble, no?
Poble.
Vull dir, a veure, em sembla
això... El problema d'això és...
El poble que no viu, ni està padronat, ni se'l coneix, ni se'l...
Que la gent de la llista no té cap relació amb...
No, i és molt divertit... Perdona que tallin, Ton, és una situació que pot fer certa gràcia, però té les seves conseqüències, perquè recordo... no sé si va ser el darrer o el previ, que hi havia una llista del Partit Popular Fantasma, que com a emissora local nosaltres hem de presentar què farem a la Junta Electoral de la nostra demarcació, que ens toca la de Reus, i clar, vam haver que incloure i posar-nos en contacte amb totes les forces polítiques que es presentaven. Clar, és allò de, farem això i farem això, vale, és possible, no vindrà ningú. Dius, d'acord, o sigui, jo m'he de, que és el que ens toca per llei, preocupar-nos d'això, però és una situació poc
sí,
agradable.
És que és això, és aprofitar-se'n de la normativa.
Per això, la llei ho hauria de solucionar, això, vull dir, la que te llegeix és molt fàcil. Tu, allí on te presentes a l'alcaldia del teu poble, o a la llista de l'alcaldia del teu poble, has d'estar empadronat allí.
Sí, però jo hi veig una cosa més negativa encara, de que en aquest cas, com va passar l'altra vegada, hi ha gent que va votar una llista que evidentment no es presentava ningú.
Clar, eh?
Per tant, jo no ho sé, aquí hi ha una cosa que no coordina, és a dir, si hi ha una sèrie de votants o de simpatitzants amb aquell partit, el més lògic seria que aquests mateixos escollissin alguna persona per anar amb aquesta llista.
És molt optimista, Anton.
I no treure fora.
És molt optimista, Anton.
No, ho dic això més que res perquè, esclar, és una falta de respecte a les persones que van a votar un cony. És a dir, per dir-ho d'alguna forma, i clar, llancen els vots. Perquè si no
hi ha... No, els vots no, perquè el partit se n'aprofita, perquè després de la Diputació sumen i a millor, gràcies a aquests 4 vots o 10 vots que s'han perdut...
Evidentment, perquè si no ho farien, no? Per treure el profit com aquell que diu, però fora d'aquí.
Sí, sí.
Llavors és una llàstima, vull dir...
S'aprofiten de la llei.
Val la pena, igual com, no ho sé, doncs pot ser o el Partit Popular o Ciutadans, doncs de que suposo que hi deu haver gent doncs, a la població doncs de que té aquesta manera de pensar i és una llàstima que o no es presentin llista o que en aquest cas doncs, no estaran representats a l'Ajuntament o que en aquest cas doncs, se presenti una llista fantasma com les que he parlat.
Bueno, quan se fan aquestes llistes fantasma, pensa que és la impossibilitat de poder fer una llista. Uh-huh. Els pobles petits, hi ha molts partits doncs, que no poden fer llista. I llavors decideixen fer aquestes llistes fantasma, que és el que diu l'Agustí, però això és el brut de la política, perquè van directament
sí, però a, als
diners
això,
que paga l'Estat per vot persones, adquirit, aquelles... a la Diputació...
Evidentment que en treuen un profit els partits, no? Però jo em sembla que però els no, partits no, haurien de fer una reflexió...
La gent, si un partit se presentés a Falset amb una llista que no conec a ningú, jo no, per molt partit meu que sigui, jo no es votaria.
No, però hi ha altres sistemes. Hi ha altres sistemes. Jo penso, per exemple, que amb els pobles petits o partir de cert número d'habitants, podrien ser 3.000 o 4.000 o 5.000, això no sé quin seria la xifra, hauria d'haver llistes obertes. És a dir, votar a la gent.
Bueno, això també s'ha demanat
votar fa molt temps. A la gent, no votar als partits. Jo penso que això...
Quants anys fa que es demana això, Agustí?
No, però jo penso que això seria el més, diguem-ne, més democràtic i el més legítim.
Home, pensa que en una població com Falset, alguns dies enrere hi havia algun dubte de poder presentar totes les llistes i a última hora potser una de les solucions doncs hauria sigut una d'aquestes. I vaig a dir que podria ser inclús més aprofitable que no pas... que haguis de trobar un equip de 11 persones per cadascuna de les...
La gent que es presenti amb aquestes llistes obertes, o sigui, tu te presentes amb una llista oberta, jo me presento com Agustí.
Voten a tu.
Com Agustí. La gent me vota a mi. I jo, si l'altre voten a tu, doncs si ens trobem els dos ajuntaments ens haurem de posar d'acord tu i jo. Tots volem el mateix.
Permeteu-me, és una mica d'advocat del diable, però això suposa una presa de poder... Allò, per tant, que parlem d'empoderament, doncs això és treure poder en aquestes grans empreses que són els partits polítics espanyols.
Jo penso que avui en dia la nostra societat va cap aquí. Ara, per exemple, una altra de les coses que, mira, per exemple, i és també debat d'actualitat. El dimarts passat va vindre aquí la Montserrat Palau i el Lluís Llach a presentar el debat constituent. Sí. I el debat constituent no és res més que dir a fer aportacions a la nova Constitució, que es vol plantejar, sí, a Falset, al Consell Comarcal, no? Bé, aleshores, una de les coses que s'ha de plantejar en aquesta nova Constitució catalana, per exemple, és dir, quina si volem república o monarquia, no, quin tipus de monarquia volem? I una de les monarquies, hi ha una de les repúbliques que teòricament voldríem, hauria de ser la república on la gent escull, és a dir, per exemple, tria, vota referèndums com a Suïssa. Uh-huh. Per qual, és a dir, a partir d'un número d'habitants determinat, si fan una proposta, aquella proposta s'ha de passar al referèndum. Uh-huh. Una república participativa. Si no una república presidencialista, no una república no sé què, una república participativa, on la gent decideix les seves coses. Aquí hi ha, volem la, no sé què, una cosa o una altra, si hi ha un grup de gent que ho pregunta, no ho decideixen els polítics, ho decideix la gent en referèndum.
Home, i això és bo perquè hi ha hagut una experiència fins ara i per tant se'n pot treure profit d'aquesta experiència.
Estàs pensant en el Brexit?
Experiència en quant estàvem parlant ara de les lleis a nivell electoral, és a dir, de no caure amb el parany aquest de doncs, bueno, doncs hi ha, en aquest cas doncs, que fas una Constitució nova, doncs dir, escolta, com a mínim unes lleis noves, com a mínim que no tinguem lo mateix que mos trobem.
Clar, per exemple, amb aquesta nova Constitució, dintre del debat constituent se podia, per exemple, plantejar això, de dir, no, les municipals amb municipis de menys de 5.000 habitants doncs no seran, seran per llistes obertes, és a dir, si presenten candidats individuals i ells s'han de posar d'acord a l'Ajuntament. Jo penso, jo estic molt en contra de lo que promoguen els grans partits, és a dir, per exemple, a la llista més votada ha de ser l'alcalde. Per què? Mm-hmm. Per què? Si hi ha quatre regidors d'un partit, tres d'un altre, escolta'm, si aquests tres s'ajunten, aquest de quatre no ha de fer res. Vull dir, no pot ser que la llista més votada, perquè, només per simplement que sigui més votada, perquè la representació, això no és una representació democràtica. Mm-hmm. Això no és una representació democràtica. És, si hi ha 11 regidors, la majoria 6. Se faci com se faci. És igual.
Jo suposo que això, és a dir, ve de lluny. És a dir, quan se va fer la llei... Que...
No, això ho ha fet el PP ara. Això ho ha fet el PP ara. Abans no era així. Ara el PP vol que...
Però
els ciutadans volen que la llista més votada, perquè al Parlament de Catalunya la llista més votada va ser Ciutadans. Doncs ha de ser president... Per què? Si ja els altres sumen més per fer una altra llista diferent. No. És a dir, democràcia és la suma de tots els vots, no de les majories només.
No,
és a dir, la majoria no pot governar. Vull dir, la majoria, per simple fet de ser majoria. ha de guanyar la majoria absoluta.
No, perquè moltes vegades se donen majories del 20%.
Aquestes lleis estan fetes doncs, amb una manera de pensar doncs, massa
adaptada. Paternalista i que i afavoreix el bipartidisme, que és el que interessa. Que és el que interessa
Abans de canviar de qüestió, un apunt, jo he dit al PSC per Falset, recordem que la llista encapçalada de la Marisol Sánchez és Falset pot més, diguem les coses pel seu nom, ja que els altres també ho han fet, també ho haurem de fer, toca fer-ho en aquest cas. Veig, doncs, que...
M'estàs dient que no hi ha cap partit que es presenti a Falset. Falset, independents per Falset. Has dit aquest que es diu?
Falset pot més?
Falset pot més, i l'altre es diu Junts per Falset. O sigui, no hi ha cap partit polític.
Al darrere sí.
Al davant, donant la cara. Donant la cara, sí. No hi ha cap partit.
Al darrere hi són tots.
Al darrere més o menys hi són tots, d'una manera més clara.
Això volia dir, no? Això volia dir.
Bueno, home, en certa manera...
Però què vol dir això? Vol dir que els partits realment tenen por de la gent.
Sí, no,
els partits tenen por de la gent.
Les sigles, segons quines sigles, fan perdre vots. Vull dir,
clar, doncs què vol dir això? Que els partits no estan combregant amb la gent. Mm-hmm. O la gent no combrega amb els partits. Per tant, els partits, en lloc de canviar el nom i posar-se aquests noms tan ribombants i tan bonics i tan fantàstics i tan propers...
I tan vinculats a partits.
Que a última hora és el mateix.
Que és el mateix, però vull dir que... Doncs, en lloc d'això, hauríem d'analitzar al fons per què passa això, no? Per què passa això? O sigui, per què la gent rebutja els partits?
Bueno, de totes maneres, amb aquesta línia que poses tu, doncs ara va bé això.
Bueno, no.
Bé, però referim que doncs, la gent és més conscient de que doncs, segons com és no, més, però la gent és més interessant que sigui la gent del poble que no pas el partit
a mi
que
representa. No, però a mi que no em preocupa, avui. A mi el que me fa una mica de cosa és que la gent, quan anirà a votar a les eleccions municipals, teòricament no votarà cap partit polític, votarà a tres candidatures.
La llista, clar.
A tres candidatures de Falset. Independent per Falset, Junts per Falset, no sé què per Falset.
Bueno, no, inclús els partits polítics.
Jo penso que això és un joc brut dels partits. Jo penso que això és un altre joc brut dels partits.
Però no pensa no que està... els mateixos partits t'ho remarquen, això.
Però no està clara la vinculació de les diferents candidatures que es presenten a Falset amb els polítics.
Vols que te les digui o no cal que te les digui?
Crec que és prou clar i conegut per tothom.
Està clar si van maldades. És a dir, se té un partit al
darrere,
perquè
fàcil.
Si hi ha algun problema...
Si vols saber segur, el dia que votin a la Diputació, que em diguin els vots d'Independent per Falset, els vots de Falset pot més, i els vots de Falset, Junts per Falset, on t'aniran? I ja està.
Si amb alguna d'aquestes persones entra dins la Diputació, automàticament és el partit representant.
Els diferents alcaldables...
Suposo que hi haurà un debat.
Hi haurà un debat...
I amb aquest debat se'ls pot preguntar.
Hi haurà un debat electoral que organitzarà Ràdio Falset com és tradicional. I abans, Miquel, perquè la gent ho sàpiga i no s'hagi d'esperar 4 dies abans de dipositar el seu vot a la urna, hi haurà entrevistes als diferents caps de llista i, escolta, ja prenc nota de que se'ls hi pregunti per aquesta qüestió de manera clara i explícita, perquè ho puguin dir obertament i que digui clar per tots l'electorat quin paraigua porten i sota quin paraigua estan.
Que no passa res. No, això és la meva queixa no és cap a aquestes candidatures, La meva queixa és cap als partits.
Cap als paraigües.
Cap als paraigües,
Recordem que tenim dos telèfons, el 977-83-0044 i el 977-83-0044 i el 977-83-1135, 977-83-1135, i em permeten el dubte, això de deixar-t'ho una setmana, fa que costi a la rearrencada. Després d'haver fet una mica de panorama recordatori de les diferents llistes que es presentaran a l'alcaldia de Falset el proper mes de maig, permeteu-me obrir plana econòmica, perquè l'IDESCAT aquesta setmana ha publicat unes dades força interessants i força il·lustratives, i a mi m'agradaria saber si consideren que també són força preocupants. La renda per càpita del Priorat es va situar en 14.500 euros al 2016, són les darreres dades que té l'Institut d'Estadística Català, i el tema és que la renda per càpita del Priorat va caure un 2,1% el 2016. Considereu que ens hem de preocupar? Sempre ens hem ocupat per aquestes xifres, que estigui tranquil·la l'audiència, que la nostra comarca és petita en població i també a nivell econòmic doncs, té el volum i la mida que té. M'agradaria saber si creieu que ens hem de preocupar, no ens hem de preocupar, hem d'aspirar a més, com ho veuen els tertulians?
Una mica preocupant, sí, perquè aquesta renda per càpita és 1.000 euros al mes. Però, clar, i a més en aquest informe només hi ha 3 comarques per darrere nostre en tot Catalunya.
No, n'hi ha moltes més, n'hi ha moltes més. N'hi ha 14,
bueno, que diu, el Vallès Occidental, el Montsià, el Baix Ebre i l'Alt Empordà.
Montsià, no, no, això posa com a exemple, mm.
Ah, bueno, bueno. No, no sé, no és massa el que...
De fet,
que
a cada comarca també depèn de molts factors.
Sí, bueno, clar.
Comercial, si industrial... Si no... Vull dir, llavors, clar, això...
Home,
i, a més, també depèn si hi ha hagut un volum econòmic, o sigui, de ventes de producte no obstant, més elevat...
No obstant, jo sempre he estat una mica crític amb les rentes per càpita, perquè països amb rentes per càpita molt alts també hi ha molta gent molt pobra. Vull dir que la renta per càpita és tots els diners que s'ha fet el repartim amb el número d'habitants. Però clar, resulta que en el món el 80% de la riquesa el tenen el 20% de la gent.
Exacte.
Llavors, vull dir, aquesta renta per càpita és una mica, bueno, una dada...
No és real.
No,
una dada ja, que no és...
Sí, una
que
idea.
Potser sí que influeix a la macroeconomia, però a la microeconomia, diguem-ne, que no té màxima incidència, no? Vull dir, la gent del carrer del dia a dia, crec que la gran majoria, el 99% de l'any 2016 i el 2014, van notar ben poca cosa, no? Per entendre'ns, qui ha pogut notar això, per exemple, ha sigut... empreses, per exemple, no? Empreses, algunes empreses, no? Doncs vull dir, clar, evidentment que també això va repercuteix després del dia a dia de la gent, no? Però que és una mica enganyós, Jo penso que és una mica enganyós. I per tant, l'hem de fer el cas just i necessari.
Però jo trobo que és interessant que coneguem la dinàmica. Perquè si no després arribarà la Fira del Vi i direm que tot va molt bé i que el sector tira endavant, però també a mi m'agrada corroborar amb aquesta dada. Realment, perquè no hi ha realment què està passant.
No, és una dada interessant, però vull dir, una dada que l'hem de posar això en cotofluix. Hem d'agafar pinces i donar la importància relativa que té.
Home, seria significatiu si els valors haguessin canviat molt, llavors s'hauria de veure la causa, és a dir, que tampoc no seria, suposo, un factor sol, o si hagués pujat molt.
Tots alhora no, que em perdo.
No, perquè aquestes dades que tenim, diu, per exemple, el 3%, han perdut el 3%, comarques com les Garrigues, el Noguera, Pallars Jussà, nosaltres hem perdut el 2,1. Estem per sobre, diguem-ne, de renta per càpita del de Montsià, del Baix Ebre, que en principi són comarques relativament riques, per entendre'ns, perquè tenen aigua, bàsicament,
aparentment,
i l'aigua és vida,
Vull
dir que, per tant, si comparem amb aquestes comarques, dius, calla, doncs veuré.
Aviam, la renta per càpita que està feta al Priorat, jo sé que ho trobo interessant, perquè una renta per càpita en una gran ciutat, bueno, hi ha uns altibaixos impressionants, però al Priorat, que més o menys tothom, no hi ha cap supermilionari, ni tothom més o menys... Bueno, té una renta...
Bueno.
Sí, bueno, clar, perquè...
Pues que
tens aquí, molta bona informació.
Miquel, aquí només que hi hagi un milionari, molt milionari, ja desequilibra completament la balança.
Bueno, però això...
Si un té el 99%, dividit per dos, per la meitat. Sí. O sigui, imagina't.
Però bueno,
el problema és aquest.
El Priorat no és una comarca molt desequilibrada com altres comarques, que molta indústria, perquè és que aquí el Priorat de què
no,
vivim?
Per això és el que deia, és a dir, depèn de molts factors. Per és això, a dir, a la millor te pots trobar de que el sector industrial en aquells moments que es fa la...
Però partint de la base de que aquí no hi ha indústria, perquè tot és agricultura... funcionariat
pots dir,
i poca
dir
cosa
que està,
més.
Pots dir que els sectors podrien estar una mica equilibrats.
Home, d'indústria
sí. Realment...
I serveis, quina indústria?
Recordo el mapa d'indústries de fa uns mesos del diari Ara i hi havia una empresa i sortia en aquest mapa.
Una
Fermator.
Empresa.
Sí, sí. Ah, i clar, i després venien alguns cellers. Perquè no deixa de ser agroindústria.
Clar.
No, jo els cellers no els he considerat empresa perquè els relaciona directament amb l'agricultura.
Però són empreses.
Tributen,
empreses agràries.
Tributen, sí,
però avui en una comarca com la nostra, que veus de lo que es viu, perquè la indústria ha desaparegut pràcticament tota, perquè la indústria que aquí fa el set també ocupa molt pocs treballadors. i llavors indústries per dins del Priorat molt poquetes. Llavors una comarca que més o menys saps d'on s'estiren tots els diners, jo trobo correcte que es feien aquest. En una ciutat és molt més difícil. En una ciutat hi ha uns altibaixos impressionants, aquí al Priorat no hi són tants.
Bueno, Falset està amb
Falset està igual, amb 14.500 euros de sou mitjà, pues bueno.
Bueno, a mi...
Que bueno, si tu vas coneixent amics i famílies i coneguts, tots més o menys saps que per on van.
Però recordem que...
I no trobo cap disbarat, això.
És una... Repeteixo, és una dada interessant, perquè jo recordo quan estava als informatius, era primer temps, una petita batallata, va ser allò d'adonar-me que sempre estaven, o els mitjans, els grans mitjans, sempre estaven donant aquesta mena de dades, i a la nostra comarca quasi o molt poquet les dona, però sí, també és interessant. D'acord, a vegades farà riure o a vegades seran poc rellevants, perquè que és una petita població veurem uns biaixos bastant importants, però trobo que s'han de conèixer i la ciutadania les ha de conèixer.
Perdona, jo no he dit tot això, a veure, jo he dit que... Jo vaig dir que és una dada interessant, però que vull dir que hem de posar, hem d'agafar amb pinces i saber, llegir bé, vull dir que no significa...
Això és partint d'una idea de...
És en referència amb la resta de comarques, més que dintre de la comarca, per entendre'ns. Vull dir, aquesta dada ens situa en el mapa, en alguna... o una enquesta, en un plànol determinat respecte a altres comarques. A part d'això, poca cosa més, això vull dir.
Aquesta és la dada que ens deixava l'IDESCAT aquesta setmana, aquesta renda per capita a la nostra comarca, i no deixem de parlar de números, però tornem a la capital del Priorat i ho fem per aquestes dades de l'Ajuntament de Falset. Va celebrar el darrer ple ordinari abans de que s'acabi la legislatura el proper mes de maig. Entenem que algun d'extraordinari possiblement hi hagi, i va deixar algunes dades força interessants. La primera és que l'Ajuntament de Falset ha rebut els diners corresponents a la segona fase de la llei de barris, aquests diners que tant podien fer ballar i encara poden fer ballar els números del consistori falsetà. Doncs sembla que ha arribat aquesta segona part i que alleugera el deute del municipi.
I molt. Alleugera i molt.
Perquè clar, que arribin...
Estàvem pendent d'aquests diners.
Abans que arribi...
quan arriben, doncs escolta, el descans que et queda.
Home, a nivell administratiu...
Estem parlant d'un 1.200.000 i pico mil euros, eh?
Sí, bueno, per això s'ha de veure en referència al pressupost general i a la partida que s'ha destinat amb
sí, però el problema és quan
a nivell municipal.
Jo ho que ho cobraràs, però tota, és molt diferent cobrar-ho a l'abril que al desembre.
Bueno, aviam, tota vinguda és bona, i més quan teòricament la tens pressupostada i aleshores pots veure que el pressupost, doncs, se pot fer realitat, no? Ara, de totes maneres, vull dir, val la pena, doncs, de que no sé si és la totalitat dels diners que s'havien demanat o que esperaven rebre, però doncs no deix de ser una bona injecció de capital, no? Per poder, en aquest cas, doncs, acabar de...
Aquí parla de la segona fase de la llei de barris, vol dir que no està completada. Falta una fase, la tercera.
Sí, no, però no m'ho referi més a dir, a la millor la segona fase, aquest tant per cent, doncs és pot ser la totalitat de,
home, s'entén
que
és la totalitat de la segona fase.
O s'entén que, doncs, és a dir, a nivell pressupostari, doncs, bueno, pot faltar algunes coses per fer, o, en fi. La bona notícia és que ha arribat diners.
Han arribat diners, bueno, diners molt esperats al consistori falsetà per la situació que produïa, recordo, fa uns mesos el mateix Miquel Puig, regidor d'Hisenda, explicava els diferents escenaris que es podia produir en aquest pagament de la llei de barris. Entenem, doncs, que els partits plantejaran un escenari bastant, no diré propici, però serà un escenari força interessant de cara al maig.
No crec que pugui canviar massa cosa, eh? Pensa que això és un pressupost i aquests diners teòricament se comptaven. A mi això sempre m'ha fet una mica de respecte, de que, doncs, amb un pressupost posis uns diners que hi ha un compromís d'altres parts de que arribaran, perquè s'ha vist moltes vegades que aquests compromisos o no han arribat o s'han retallat o encara estan, com aquell que diu, per decidir, no? Això és perillós, fem un pressupost per això. Que és la norma, que és lo normal que es fa, que es fa tot arreu, molt
està
bé, però
la dinàmica
però,
de molts ajuntaments, Anton.
Però em referim de que a nivell de sanejament de diners d'un ajuntament, si hi ha un pressupost, vull dir, es compleix el pressupost, sí que estàs més tranquil de dir, bueno, doncs com a mínim hem pogut arribar aquests i llavors no estarem dos anys a cobrar, no? Vull dir, això sí.
Bueno, i repeteixo, baixa el deute de l'ajuntament i això et permet... ja sé que sona una mica malament, però que t'endeutis més, però almenys veurem que...
No permet realitzar el que s'ha pressupostat.
El que s'ha pressupostat i el que vingui darrere, que vindrà ben aviat, doncs que tingui certa llibertat a l'hora de tirar endavant els projectes que es puguin plantejar i que esperem conèixer ben aviat. Del ple també ens quedem, com no, la memòria històrica una vegada més en aquest país, torna a aparèixer en aquesta petició.
Apareix en eleccions, això de la memòria històrica, no?
Bueno, apareix sovint, a vegades per bé i a vegades per no tan bé.
Ja. Però a les eleccions apareix molt la memòria històrica.
Segons qui ho planteja, doncs pot ser positiu. Segons qui ho planteja, doncs és pitjor, no?
Bueno, almenys apareix.
De totes maneres, em val la pena. Qui conegui una mica la història de Falset referent amb això, bueno, serà curiós, no? Lo fet. Però bueno, està bé, sí.
Recordem.
No, jo no estic en contra, ho trobo bé que apareixi la memòria, però és que quan ens portem remenant-la, tu?
I un munt de coses que encara hi ha, suposo, per arreglar i per...
Encara hi ha molts morts de les cunetes de les carreteres, eh? Vull dir que la memòria històrica...
Tot pas que es faci endavant ja va bé. Que se n'haurien de fer més i més ben fets i potser doncs, amb més tal com Déu mana, doncs sí. Però jo dic que em fa, és curiós perquè doncs, fa uns quants anys jo estava a l'Ajuntament i vaig observar un sistema, no un sistema, un fet doncs, d'aquest que ara es parla, doncs, el ple, i que aleshores doncs, per això dic que és curiós, simplement.
Sí. Bueno, almenys apareix, recordem que tot arrenca amb aquesta moció del PSC per tal de que es retirés la simbologia franquista del cementiri, en concret una placa que hi ha i que fa referència a la frase, jo diria, prototípica que es troba en molts pobles, allò del màrtires por Dios i por la pàtria.
Això mira, però, és que ara estava llegint això i
per un bàndol,
màrtires por Dios i la pàtria, això està més que caducat, no? Però bueno, és igual, suposem que, però és que a mi el que encara em fa més mal és les víctimes de la Revolució Roja.
Exacte.
Quan la Revolució no la van fer roja, sinó la van fer nacional, precisament. Vull dir que a sobre hi ha una mentida històrica aquí.
Sí.
I grossa.
Hi ha una mentida històrica, vull dir que, vare, que un caigui en Déu i vol posar per Dios i la pàtria, s'ho faig a s'apanyarà, problema seu, no? Però que sobreposi que la Revolució Roja, a mi em sembla això ja, em sembla molt, molt fora de lloc, no?
És la història del vencedor.
Primera, la revolució no va ser dels rojos, sinó que va ser dels nacionals, i per tant això, això és desmemòria històrica.
I teòricament no va ser revolució.
Bueno, però vull dir que això va ser un cop d'estat, no va ser un cop d'estat. Vull dir, clar i català, no? Però vull dir que...
Sí, va ser un cop d'estat, sí.
Vull dir que em sembla això fora de lloc, no? Això és desmemòria històrica més que memòria històrica.
Això és el que va donar, bueno, a part del cens de la població de Falset, que queda per sota dels 3.000 habitants.
Bastant per sota, ara.
2.860 habitants censats.
Tornat a baixar.
Tornat a baixar.
Això sí que és important. Sí. Referent al que comentava abans
De la renta per càpita. Això sí que és una dada interessant.
I llavors hi ha... No sé,
hi ha quatre dones més còmens a Falset.
Bueno, això vol dir que estem equiparats, ja va bé.
No ho dic, però...
No, però
1.428 homes, 1.432 dones.
El que anava a dir, és a dir, de que s'hagués aprovat un paper, un document, de que ara veiem que hi ha algunes coses que no caben, com comentava l'Agustí, que potser són més importants que s'haguessin tret, que no pas que es deixin tal com sembla que fa aquest document... Això és el que al principi deia, és a dir, la gent que va a l'Ajuntament, els regidors que el dia de demà han de portar la direcció de l'Ajuntament, veus, en aquest cas, probablement si s'hagués consultat tant una part com l'altra, és a dir, tant, no una part dels afectats, sinó tant de la gent que ho ha presentat o de la comissió que ho ha presentat a l'Ajuntament com de l'oposició o que sigui, si s'hagués consultat tant uns com els altres...
Consensuat.
consensuat, potser s'hagués pogut fer millor.
Recordo que es va presentar en el ple anterior, però es va retirar, i que aquesta és la segona vegada que es presenta aquesta moció i que es va aprovar per unanimitat, o sigui, tots els grups presents al consistori.
La qual vol dir que tant uns grups com nosaltres ho tenien clar.
Bueno, però jo, segons el que entenc aquí, l'únic que es va fer va ser retirar l'escut, l'altre no.
No, no, però això és el que dèiem. És a dir, s'ha fet una cosa, ja està bé, però realment és el que comentes tu, és a dir, hi ha alguns aspectes de que la millor potser fan més mal a la història que no pas l'escut, en definitiva, no? I aleshores, clar, com que primera, bueno, sembla ser doncs, que malgrat s'hagués retirat el que sigui, doncs potser tant uns com els altres no van consultar el que s'havia de consultar per poder fer un escrit de consens amb de tots, doncs passa això.
Doncs veurem què passa amb aquesta decisió, amb aquesta aplicació de la llei de la memòria històrica a la capital de comarca, una capital de comarca que aquesta tarda celebra un acte important, o almenys així apuntava l'Agustí Massip fa una estona a l'informatiu, un acte que vol reunir persones de tota la comarca per tal de presentar en societat la gestora d'Òmnium al Priorat.
Correcte.
Sembla que després d'alguns mesos de treball
i any
de treball arriba el dia.
Exactament, avui aquesta tarda al Castell de Falset a les 6 de la tarda, a la qual us convido a tothom, no socis només, sinó a tothom, a assistir a l'acte, perquè és un acte prou important i prou interessant, de la presentació, com dius tu, de la gestora d'Òmnium Priorat, i per tant vol dir que a partir d'ara el Priorat tindrà una delegació territorial d'Òmnium per treballar doncs, pels quatre grans eixos que té Òmnium, que és llengua, cultura, país i cohesió social. Val? A partir d'aquí, avui vindrà, hem preparat un acte una miqueta que sigui agradable i distret, hi haurà una sèrie de corals del Priorat que cantaran, i hem ajuntat uns quants cantaires de totes les corals del Priorat. Després també hi haurà una espècie de diàleg, debat, diàleg entre el Toni Rensans i el Marcel Mauri, el vicepresident d'Òmnium, que vindrà també a donar-nos el seu suport a la gestora, i també cantarà, doncs, hi haurà també una música melòdica, que té un parell de cançons, i en quant hi ha una mica de coca i vi per tothom, i una miqueta, volem que sigui una festa ja, una festa d'Òmnium, la primera festa d'Òmnium Priorat.
Ja sé que no t'agrada, però t'ho faré. El tema de la previsió, perquè d'aquest acte ja fa força temps que s'està preparant, s'està coient, home, alguna mena de recepció, de feedback, ho he digut tindre a...
Home, mira,
jo no tindré el número exacte, no, però, home,
jo us
ha arribat?
Jo t'ho diré una cosa, només. És a dir, Òmnium, evidentment, ha convidat personalment a tots els socis d'Òmnium a la comarca. Això vol dir 400 persones, ja. O sigui, els socis que hi ha a la comarca actualment són al voltant de les 400, 380, 390, o sigui, al voltant de les 400 persones que són socis d'Òmnium a la comarca. Per tant, compte que vingui el 10 o el 20%, ja són 60 o 70. Després tenim la gent de les corals, que també vindran, més les seves famílies, més no sé què, jo calculo que entre 150 i 200 persones hi seran. I espero que vingui més gent també, no? També, o sigui, a part dels socis i això, que vingui gent i que s'hi facin. I molta gent, que bé, moltes vegades també dic, és a dir, Òmnium tenim, hi ha una cosa que es diu activistes, que vol dir, OCE vol dir Òmnium Cultural, i d'activistes, no? És a dir, gent que són voluntaris, que no són socis, però volen col·laborar amb coses molt concretes i puntuals, no? Llavors nosaltres també aquesta tarda també el que volem és intentar gent que s'apuntin a col·laborar amb segons què. Mira, jo una hora a la setmana per poder fer això, sí. Jo per anar a fer això altre també. Vull dir, gent voluntària que ens puguin ajudar, perquè ja sabeu que tota la gent d'Òmnium fem les coses perquè... per amor a l'art, no? Per amor al país i per amor a la llengua i per amor a la cultura.
Jo aquesta setmana he parlat amb molta gent i molta gent me n'ha parlat d'aquest acte, eh? O sigui que molta gent ho sap i moltíssima gent. Jo hi aniré, vull dir que espero que el que hi hagi de l'Agustissa, que dic curt, que hi hagi molt més de 200 persones, almenys el que m'ha semblat a mi particularment és que hi ha moltes ganes d'anar-hi, i que era hora que es fes un acte així.
Home, penso que, per exemple, escoltar el Marcel Mauri de primera mà sempre és una cosa interessant.
Home,
i a més, vull dir, amb el Toni, que el Toni, ja que tothom el coneix, dona molt de joc, penso que pot ser un debat prou interessant i prou substància, com perquè la gent en tregui profit.
Home, és important, aviam, és important de que es pugui fer això. Temps enrere va comentar l'Agustí que hi havia la intenció de fer això. Inclús si anem més enrere, als anys 80, doncs es va intentar per part del centre d'estudis. El que passa és que les circumstàncies eren molt ben diferents. Els socis llavors d'Òmnium igual devien ser 10 o 12, si hi eren, I aleshores, clar, amb el volum que ara hi ha de socis, val la pena doncs, que una comarca com la de Falset, com a mínim, pugui tindre això, que en principi hi ha una gestora per poder, suposo, fer una delegació.
Una cosa que farem, per exemple, per Sant Jordi farem una parada a Quartera, que Òmnium no sabíem mai, però és que també farem una altra Cornudella. Vull dir que estem parlant de la comarca, I això també penso que és molt important que tothom ho tingui clar. Mm-hmm. És a dir, quan estem parlant d'Òmnium, o estem parlant d'Òmnium Priorat, de tota la comarca, per tant, farem accions no només a Falset, sinó farem accions a tot arreu, perquè la nostra idea és arribar i que la cultura arribi a tots els pobles de la comarca.
Perquè, clar, Òmnium Priorat arriba en un moment políticament molt marcat.
Sí, molt... Sí.
Home,
tenim el president a la presó, vull dir, el president d'Òmnium està a la presó, ja està en un judici, per tant, el tema, evidentment, que és un temps delicat, però també té molta riquesa i molta feina que fer, no?
Bueno, però val la pena aprofitar moments d'aquests, de que se'n fa més ressò, de que aleshores doncs, la gent pot conèixer la feina que s'ha fet des d'aquesta
entitat. Sí, perquè no, jo penso que també és molt important que tothom entengui que Òmnium Cultural és una associació cultural.
Sí, això vull dir
que no és política, que no és partidista, això ha quedat, jo penso que això ha de quedar molt clar per tothom. Òmnium Cultural és una entitat bàsicament cultural. El que passa que una de les seves potes, té quatre potes, una de les seves potes és país. I vol dir país, vol dir defendre el país.
Llengua i cultura. Vull dir...
Llengua i cultura.
M'he quedat una mica sorprès d'això dels 400 a la comarca del Priorat.
Sí.
Déu-n'hi-do.
Jo penso que és un nombre molt respectable.
Molt respectable.
En percentatge, jo sempre dic en percentatge...
Amb el 80%.
En percentatge, com sempre comentàvem alguna vegada aquí, en percentatge seria moltíssim.
És molt elevat.
Perquè de 10.000 que hi hagi 400, imagina't tu de 7 milions quan hi hauria.
Van fer una campanya de captació molt ben feta, molt ben muntada pels socis. I clar, és el que diu l'Anton també, aprofitar el moment polític del... la manera que ens sentim atacats aquí,
jo penso que també un dels avantatges que tenim és dir, vale, que fins ara els socis d'Òmnium, és a dir, tota la seva quota per entendre'ns se n'anava a Barcelona per entendre, i allí feien el que feien, val?
Distribuïen.
No arribaven diners a la comarca, no retornaven a la comarca. Amb tinguent Òmnium Cultural Priorat aquí a la comarca, un seu territorial, molts d'aquests diners que els socis paguen revertiran directament a la comarca.
100%, sí.
I per tant això penso que és una gran riquesa d'acció cultural que
intentarem portar a terme. És un suport econòmic inicial que ja comptes que val la pena
no?
aprofitar-lo.
I per tant, jo penso que tots són avantatges. L'inconvenient que s'ha de treballar. Bé. És l'únic inconvenient que hi ha, que s'ha de treballar. Però com que ja estem disposats a fer-ho, no hi ha problema.
On és el problema?
Associacions...
Com que on és el problema? Que la gent hi costa mullar-se. La gent
hi costa arromangar-se.
No és això.
Bueno, la gent s'ha mullat amb la quantitat de socis que puja.
No,
que em perdo, sisplau.
Hi ha gent que a la millor doncs no té temps o que sigui, pagant quotes doncs també és una manera de col·laborar, i hi ha gent doncs que doncs econòmicament doncs no d'això i pot col·laborar d'aquest sistema.
És importantíssim que hi hagi socis de quota i punt, Penso que és molt important, perquè és la base. Aquest soci que diu, "No, jo pago la quota i no m'explica res." És fantàstic. I aquesta gent se necessiten, i són molt importants. Després hi ha uns altres que diuen que demanen jo als activistes, és a dir, als voluntaris, que diuen, mira, jo col·laboraré amb coses puntuals. Si punteu una taula a la Quartera, doncs jo vindré un parell d'hores hasta allí. Si heu de posar cartell, doncs jo posaré cartell. Si heu de repartir no sé què, jo vindré a repartir. Però no m'expliqueu res més. Vale, perfecte, és una altra manera de col·laborar. I després hi ha els que estan a la Junta, els que cada dia donen la cara, els que penquen, bueno... també tots són necessaris, sí, sí. No? Hi ha d'haver una mica de tot.
A mi hi ha hagut una cosa de l'entrevista que m'ha entristit.
Ui.
Deixa'm així. Sí, home, perquè és allò un... Sembla un detall que no té importància, una cosa que passa com i mira, però quan comentaves el tema dels Jocs Florals de Torroja,
sí,
que fa 2 anys que no se celebren, una, me n'he adonat que a vegades desconnecto de la comarca, cosa molt greu, sempre era ti, i 2, estem parlant d'un dels Jocs Florals amb més tradició, per no dir els que més tradició tenen a la nostra comarca,
no, no, este país.
És un fet... greu.
Sí, evidentment.
És un fet greu.
Doncs, per exemple, una miqueta, una de les voluntats que hi ha amb Òmnium és aquesta, és a dir, totes les coses que tenen un valor, com per exemple aquest, el Joc Florals de Roja, que per raons diverses últimament no s'estan fent, doncs nosaltres intentar col·laborar, repeteixo, sempre molt important, Òmnium sempre col·laborarà, organitzarà coses, però també col·laborarà amb altres entitats, en aquest cas amb la Unió de Torroja, i dir, escolta'm, esteu interessats en què tirem endavant, Òmnium s'hi posarà, us ajudarà, col·laborarà amb vosaltres i farem... i tirar endavant projectes com aquest, o per exemple altres com podien ser, que sé jo, bueno, el Focs de Sant Joan, que el Centre d'Estudis organitza, doncs bé, nosaltres Òmnium, com a organitzadors dels Focs de Sant Joan de tot Catalunya, també hem d'estar al seu costat per ajudar-los, m'entens? Vull dir, no volem estar davant de res, sinó al costat de tothom. Una miqueta aquesta seria bàsicament la idea, no? I altres coses que ara no podem dir, no podem dir perquè no ho sabem, eh? Vull dir, però, que si hi ha un qualsevol poble que estan fent una cosa, escolta'm, vinga, som-hi, doncs vinga, som-hi.
Però que el Jocs Florals... tots els àmbits que agafen
l'entitat. Correcte.
Però els Jocs Florals... És que és allò, pensant en allò... No, mira, com el Priorat?
La gestora que estàvem treballant, la gestora que ja dic, fa un any que ho estem fent, o sigui, ja fa un any, des de la primera passada que estem treballant aquest tema, no? Doncs una de les primeres coses que volíem és que enguany ja fer els Jocs Florals de Torroja, fer-los en guanya. Però clar, vam estar parlant i vam dir, escolta, mare, amb 3 o 4 mesos de temps no podem organitzar una cosa ben feta, no? Vull dir, prenem-nos amb calma, pensem-nos-ho bé, i l'any que ve amb més de temps, amb temps i amb pressupost, perquè en guany Òmnium Priorat no té pressupost perquè encara no és junta territorial, per tant no té pressupost, el pressupost que té és el que la Nacional li dona, per entendre'ns, però l'any que ve ja tindrem un pressupost propi. Llavors, aquest pressupost propi sí que ja podem posar, per exemple, coses com aquestes.
No.
S'han de recuperar les coses.
Sí, sí, no, perquè aquesta, repeteixo, no és el més important de la comarca. D'aquí 4 dies comencem a celebrarem la fira de les 2 denominacions d'origen de la comarca del Priorat, un moment important per a la comarca, perquè els fills mostren...
Que siguin petites són importants.
Però és que els Jocs Florals, per tradició, pel que signifiquen... i d'acord, la societat no és com la societat de fa 20 o 30 anys enrere, però era una d'aquelles coses que jo vinculava estretament a la nostra comarca, i el fet que se celebrés a Torroja del Priorat, doncs encara per mi tenia molt més valor. Que faci 2 anys que no se celebrin,
claro.
És tenim un problema, potser ens ho hem de fer mirar.
No, bé, això també passa, per exemple, no sé, el Consell Comarcal tenia en el seu calendari d'activitats o de propostes culturals, hi havia 3 o 4 festes que estaven considerades festes comarcals, com per exemple una Joc Flora de Torroja, o per exemple el dia de Tuit amb Subiu de Molins, o no me'n recordo ara quina altra, no? Vull dir, hi havia una sèrie de festes que l'homenatge a Carrascleta Capçanes el setembre, vull dir, hi havia 3 o 4 o 5 festes d'aquestes que el Consell Comarcal ja considerava com a, diguem-ne, comarcals, per entendre's, no? Doncs una miqueta és això, no? Potenciar la territorialitat, vull dir que l'intercanvi entre la comarca, no? Que penso que això també és molt important a nivell cultural, no? I s'està fent a molts nivells, però també a nivell cultural també estaria bé, no?
Bueno, estarem pendents del que passi aquesta tarda. Us explicarem a l'informatiu del dimecres i també a la pàgina web del que dona de si aquest acte que ha explicat l'Agustí a l'informatiu, i ara ens acabava de comentar corroborar algunes de les coses que hem pogut sentir a l'entrevista, i aquesta tarda a les 6 estarem pendents del que passi al castell.
El castell, l'absis del castell.
El castell de l'absis, si s'ompli, si no s'ompli, tranquils que us farem foto i ho podreu veure a Twitter i al Facebook. Si
el millor que hi vagin, millor que hi vagin, ho veuran en directe.
També, aquesta recomanació. Heu tingut en compte l'horari del futbol? Perquè crec que el Barça juga a les 4 i quart. No, facis esta cara, que és el que...
No, mira, escolta'm, avui juga el Barça a les 4 i quart? Sí. Perfecte, justet, el Barça començarem nosaltres.
Vull dir, sí? Però no ho hem fet, eh?
No ho han fet, no ho han fet. No ho han fet. Ha sigut per sort.
Tu que tens mà, Agustí, que comenci, que deixin 5 o 10 minuts de cortesia pels que arribem una miqueta més tard. Si no és molt demanar.
Bueno, però com que el Barça guanya per 7 o 8 ja podeu vindre.
Bueno.
Va, és que
no guanya la
Lliga. Avui juga el Barça bé, avui, home.
No guanya la Lliga, ja.
No, encara no.
Bueno,
a veure, el que no pot fer el futbol és marcar-nos la nostra agenda, eh? Sí. Pues, i menys l'agenda cultural.
Doncs Agustí, sí, Agustí, jo quan vaig veure l'hora de l'acte i aquest dematí repassava l'agenda personal, dic, ho han fet expressament. Ho han posat a les 6 perquè sabien que hi havia això. Així no?
No.
Que hi hagi gent fora a fer del futbol.
És a dir, la van posar perquè l'agenda del Marcel Mauri ha estat tan plena que l'únic fra que quedava era 6 de la tarda, perquè al matí no sé què, a la vespre no és altra cosa. Vull dir qui marca...
De casualitat.
Sí, eh? Bueno, altres coses, ja sabeu que a la nostra comarca...
Això és bona senyal.
Ja sabeu que a la nostra comarca tenim un hàbit una mica trist.
A més, aquesta tarda, a les 9, el Tomeu Penya a la Tresana, vull dir, ja ha rodonit tot, ja.
Us anava a recordar que a la nostra comarca tenim un hàbit força repetit, que és el tema de posar dos actes a la mateixa hora importants.
Ara això ja no passarà.
Ah, no?
No, l'altre dia va haver una reunió a l'Ajuntament que s'està ficant en marxa una pàgina... No, és veritat.
Agustí està rient a punt de caure de la cadira. És ironia, Miquel.
No, és veritat.
Que he estat una setmana fora i aquestes coses me les he perdut.
Deu ser veritat. El que passa és que...
Fa tant temps que vaig...
Jo recordo quan era regidor de Cultura, no sé, ja deu fer... Ara ja deu fer 15 o 20 anys, ja no me'n recordo quan fa.
Quin any va ser, tu?
És que ja ni me'n recordo. Del 95 al 2000...
Doncs mira, doncs el 87...
4 o 2007.
El 87, aquesta fita,
doncs ja està.
També estava damunt de la taula.
I el 2000...
Gairebé... Oi, i ojalà estiguin demanant ara, eh?
No, i tant, jo també ho diria.
El problema és de que gairebé, els que coneixem una mica la cosa aquí, del 85, que s'està batallant per aquesta cosa, ara hi ha més mitjans...
Ara hi ha whatsapps que és més fàcil de fer.
Hi haurà una pàgina web que totes les associacions publicaran los...
Poden publicar, no publicaran.
Poden publicar el que hagin de fer
amb
dos o tres mesos vista perquè no se solapin.
Clar. La idea és fantàstica. Aviam
si ho aconseguim d'una vegada.
No, la idea és meravellosa. La idea és meravellosa i jo l'aplaudeixo, la idea.
Però passa que és tan vella com la roda que té.
Exactament. Sí,
bueno, jo estic acostumat a que temes com el castell, el museu, es vagin repetint al llarg d'una colla d'anys fins que arriba un dia... que es fa en realitat.
Exactament, per això és qüestió d'impersistir.
Però calen passar 8 o més anys.
Fixa't bé, durant tots aquests anys has tingut aquesta mena d'anel i imagina't si no t'ha ajudat a viure això.
Home, mira, el que sí serà divertit serà, i us ho dic així, em permetreu l'adjectiu de divertit, serà veure de cara a les properes eleccions municipals, ara que ja s'han tancat alguns temes com el del museu o el del castell, veure quines propostes es plantegen als partits de cara al falset del futur. I ho vinculo amb una dada que hem donat fa una estona, aquests 2.860 habitants, la gran pregunta és saber cap on va Falset i cap on vol que vagi els falsetans, o si els és igual que agafi una dinàmica allò, una inèrcia, o digueu-li com vulgueu, o es presenta algun projecte, no estic pensant en clau d'edifici, sinó en clau de social, de dir, bé, falsetans, sí, no? Falsetans, no, cap on vol.
No dependrà de cada partit el que presenti.
Sí, jo aquí veig un objectiu que marca una de les candidatures, i clar, doncs la cosa no va per aquí, perquè diu... L'objectiu és situar Falset al mapa.
Bueno.
I dius, bueno, jo pensava que ja hi era, però bueno.
Demanarem més detalls.
I buscar la manera de que el poble sigui més conegut. Vull dir, això no aporta ni riquesa, ni gent.
Però això és política.
Demanarem més detalls a tots els candidats perquè ens expliquin ben bé quin és el seu projecte de futur i també de present i com afronten alguns problemes que arrossega la capital del projecte.
No, és important aquests grans titulars.
és programa, és el que necessitem saber, o entenc que necessiten els falsetans a l'hora de falsetans i falsetanes a l'hora de depositar el seu vot a la urna. Ja hi ha temps, encara hi ha temps, però repeteixo, se'ns presenta un final d'abril que tindrem les eleccions generals i ja entrarem en el mes de maig i ja començarem forts amb la Fira del Vi, que Ràdio Falset està preparant un programa especial a peu de fira, i també doncs a finals de mes de maig aquestes eleccions municipals amb la tasca
i europees.
És veritat, sempre se m'oblida. Perquè
Europa està molt lluny.
Sí, ara ho has dit. Està molt lluny Europa. I amb la Juncker
encara
més.
Jo avui volia parlar del Brexit, però són coses que passen.
No, que no cal, no hi ha problema. Com que l'han ajornat, no hi ha problema. Tindrem temps de parlar-ne.
Gràcies, Agustí. Gràcies, Miquel. Gràcies, Anton. Espero que ens tornem a retrobar i puguem compartir aquest vermut i aquesta tertúlia tan animada. Nosaltres hi tornarem, no la setmana vinent, que ens donen festa per la Setmana Santa. Ja serà la següent, la setmana de Sant Jordi. Per tant, al seu moment, primer, disfruteu de la mona i compreu molts llibres i roses perquè no serem a temps de dir-vos-ho. Passeu bona Setmana Santa, aquests que tingueu vacances, i la resta, doncs, ànim, que la cosa... L'abril avança i amb molt bona temperatura. Gràcies a tots, ens retrobem d'aquí 15 dies, no hi falteu. Al control tècnic hem tingut la Núria Cots, que ha fet possible que la tertúlia arribi a casa vostra. Ens retrobem, adeu.
Molt bé.